PodCat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Bon dia, benvinguts a un nou episodi de l'EmPodCat, que com ja sabeu tots és un espai que utilitzem per a conversar sobre temes d'urgències i emergències sanitàries. I nosaltres, bé, som un grup de vària gent, entre elles som dues persones. Per un costat tenim l'Albert. Hola, Albert Homs, com estàs?
Hola, bon dia, bona tarda, bona nit, bon el que sigui.
Presenta't una miqueta, per a la gent que encara no ens ha sentit mai, a menys que sabran qui som nosaltres, digues alguna cosa de tu, Albert.
Jo sóc l'Albert Homs, sóc infermer d'urgències i emergències, treballo ara a Cerdanya, a l'Hospital Transfronterer i a la unitat del SEM del territori, i tinc un blog, emermedpirineus.cat, on escrivim això dels blogs, que ja està molt passat, doncs mira, estarà molt passat, però encara el fem servir. Jo anem publicant coses que tradueixo i coses que de tant en tant escric que em semblen rellevants. També estic a Twitter, x.com, com es diu això, que està a punt de caure, fa mesos que es vol destruir i encara aguanta.
Sí.
Per Emermet Pirineus i a Mastodon.cat, que és on anirem a espetegar tots quan Twitter se'n vagi a fer punyetes. També estic per Emermet Pirineus allà. I aquest que us ha parlat ara és en Xavi Basurto. Va, Xavi, ara toca tu presentar-te.
Sí, hola, sóc en Xavi Basurto i sóc metge i treballo a urgències de l'Hospital de Figueres i també a la 606, a la medicalitzada de Figueres. I tenim un blog que és urgent.cat, on quan tenim temps expliquem també alguna cosa que de vegades fem servir també per explicar-ho a través d'aquest podcast, de l'EmPodCat. Pues moltes coses de l'expliquem pues les podeu veure, llegir després, tant el blog de l'Albert com el meu, pues anem publicant el que aquí parlem, pues ho teniu moltes vegades, ho teniu per escrit en aquests blogs corresponents. Avui, abans de començar amb els temes habituals, volem recordar que tenim un grup de Telegram que sobretot l'Albert se'n cuida del manteniment, la curació de continguts i la comunicació entre la gent, que em sembla que ja som com 70 i pico, em sembla que em deies, Albert, potser que som 70 i pico?
Sí, una miqueta més de 70.
I allà, doncs, bueno, no? Moltes coses de les que anem comentant en el podcast i altres coses que veiem interessant, doncs, també les anem fent difusió allà. I és un lloc on també podem, no?, entre tots podem participar-hi, no?, comentar les coses, preguntar... Bé, és un fòrum per comunicar-nos, no?
Un fòrum, una altra cosa antiga. Blogs, fòrums, que serà el següent. La BBS? Calla, que això és un missatgeria instantània d'abans. En fi, bé, sóc vell, perdoneu-me.
Bé, les coses velles encara funcionen, I de vegades, vés a saber, millor que les que estan sortint avui en dia.
Tot torna.
Molt bé, doncs va, Albert, avui tenies tu... T'havies preparat algun tema que ens volies comentar dels teus temes principals, que és el tema electrocardiogràfic. Explica'ns què ens vols comentar avui.
Sí, és que feia dies que tenia síndrome d'abstinència. Ja sabeu que jo sóc addicte a l'electrocardiografia i feia dies que no en parlava i, esclar, això no pot ser. A més, el capítol, que era, sembla que és el 23,
sí.
Vam parlar del codi IAM, però em va parlar el Xavi, hosti. No jo. Amb la qual cosa, esclar, això no pot ser. Total, que per aquest episodi d'avui el que pretenc fer és parlar d'electrocardiografia. Parlar d'un reconeixement de patrons visuals, però fent-ho sense veure res, només amb àudio. Difícil, oi?
És un repte.
És un repte, sí. De totes maneres, farem trampa. Tenim abandonadíssim un canal de YouTube on teníem els àudios de...
Sí.
Tots els àudios dels episodis que hem anat gravant, doncs mira, aquest hi posarem els àudios i els electros a sota. I, evidentment, a les notes de l'episodi doncs posarem exemples de cada un dels patrons electrocardiogràfics que us vull parlar avui. Aquests patrons electrocardiogràfics que us vull parlar... Fem una miqueta, tirem una miqueta enrere, va, no pot ser tan fàcil. Uns quants episodis de la primera temporada vam parlar d'una cosa que era el manifest IAMO, que bàsicament posàvem a parir l'elevació de l'ST com a forma de diagnosticar els infarts aguts de miocardi. Era una traducció d'un document d'uns savis americans i proposàvem una altra nomenclatura, que és l'infart agut de miocardi oclusiu, IAMO. OMI en anglès, Occlusive Myocardial Infarctions.
Uh-huh.
Això vam fer-ho a la primera temporada. La segona temporada vam parlar de el patró electrocardiogràfic més habitual d'infart de miocardi oclusiu, que és l'elevació de l'ST.
Ah, o sigui, encara serveix la lavació de l'ST, no? És que, clar, has començat dient que ja no ens hi havíem de fixar i m'ha semblat entendre. No, pot ser.
Mira, més o menys, has de comptar que 3/4 dels infarts aguts de miocardi oclusius debuten amb elevació de l'ST.
Val.
També s'ha de dir que hi ha un 25% de falsos positius. És a dir, tu quan veus elevacions de l'ST que compleixen aquells criteris que heu d'anar escoltant o seguint un episodi de la temporada passada,
sí,
doncs hi ha un 25% que no seran infarts aguts de miocardi.
Val.
O sigui que tenim un 25% que no entren i un 25% que surten. Hi ha altres coses, i són aquests altres patrons, alguns dels quals són els que us parlaré avui.
Val.
Avui en tinc 3, intentarem mantenir-nos en aquests 3/4 d'hora que pretenem que durin els episodis. Ara, els dos últims ho hem aconseguit una miqueta, els anteriors era un drama perquè no hi arribàvem mai. Vinga, comencem, si us sembla. En tinc 3. I començaré per un, que és la síndrome de Wellens, que resulta que és un patró electrocardiogràfic, però no és d'infart agut de miocardi oclusiu. Cosa estranya, oi, també? Sempre fent-ho complicat. Bàsicament, quan apareix això en l'electrocardiograma, el malalt no té dolor. Per tant, si no té dolor, és que no està tapat en aquell moment. Però no ha tingut abans. És a dir, si aquest patró electrocardiogràfic, us explicaré ara, no ha tingut dolor o equivalent, enginós, el que sigui, no? És aquella sensació de dísnea amb els malalts diabètics o amb dones, no? Aquestes coses que no són estrictament dolor toràcic, però que ho hem de considerar equivalent. Si no ha tingut això abans, que aparegui aquest patró electrocardiogràfic, doncs ens és irrellevant. És a dir, aquest patró electrocardiogràfic només serveix si la persona afectada ha tingut abans dolor o equivalent i en el moment en què es fa l'electrocardiograma no en té. Aquest patró electrocardiogràfic que em refereixo ara, la síndrome de Wellens, és molt específic d'un territori cardíac, que és el que està irrigat per l'artèria descendent anterior, la DA. És una de les branques del tronc comú. Això també en l'episodi aquest de l'elevació de l'ST hi ha un diagrama molt xulo que explica quines derivacions corresponen a cada territori, quines artèries correspon a cada una de les derivacions que hi ha un electrocardiograma estàndard de 12 derivacions. Que la síndrome de Wellens es descriu primer a V2 i V3, és a dir, les derivacions electrocardiogràfiques septals anteriors. És altament específic que tenim tapada, o que hem tingut tapada, la descendent anterior. I per què dic que hem tingut tapada? Perquè aquest patró que el tenim, quan el patró que teníem inicialment, que habitualment és un patró d'elevació de l'ST, quan se'ns tapa aquesta descendent anterior, es destapa, pel que sigui, perquè es lisa, perquè, pel motiu que sigui, perquè s'ha pres una aspirina a la persona quan li ha vingut bé i s'ha destapat. En el moment en què aquesta artèria s'ha destapat, el patró d'isquèmia transmonal que teníem, que és aquesta elevació de l'ST, doncs clar, com que ja no està tapat en aquell moment, desapareix. I es transforma en aquest altre patró. De fet, dic patró, però n'hi ha dos de patrons de Wellens. Llavors, hi ha un patró més comú, que el que tenim és una inversió de la ona T bastant important. No és una baixadeta, sinó que baixa molt la ona T. Ara imaginem-nos el nostre traçat electrocardiogràfic, tenim la P, que és el primer bony, tenim el segment PQ o PR, que és l'espai aquest pla isoelèctric que va des de la P fins a que comença el QRS. Tenim el nostre QRS, doncs, el que toqui per cada derivació, doncs, si és un RS comença pujant i després baixa. Després d'aquest QRS hauríem de tenir una línia isoelèctrica i després una pujadeta que seria la ona T. D'acord? Això és un patró, una ona típica d'electrocardiograma. Pujadeta P, isoelèctric, QRS, isoelèctric, pujadeta T. Doncs amb aquest patró de Wellens, aquest segon patró de Wellens que n'hi diuen B, aquesta T, en comptes d'estar positiva, que és el que correspon a totes les derivacions, menys a BR, doncs la tenim profundament negativa. Això és un patró de Wellens tipus B. Sí, s'entén?
Sí.
Hauríem de tenir una ona T positiva i, en canvi, la tenim profundament negativa. Venint d'una isoelèctrica. És a dir, tenim el QRS, tornem a la línia base, que hauria de ser més o menys recta. Si l'electro està ben fet, si hem fet un electro que és una merda, doncs l'hauríem de fer bé, companys. Els electros es fan bé. I llavors tenim aquesta T que baixa. Aquest que us he explicat ara és el patró B de la síndrome de Wellens. Tenim un altre patró, que és el patró A, que afecta només un 25% dels que presenten aquesta síndrome. El que trobem, podem tenir, des de que acaba el QRS fins que comença la T, pot ser isoelèctric o pot ser lleugerament elevat, però la part final d'aquesta ona T se'ns en va per sota. Ni diem isodifàsica, perquè comença positiva la ona T, passa negativa i després torna a la línia isoelèctrica. D'acord? És a dir, tenim el patró A, que és una ona T bifàsica, isodifàsica, puja amunt, torna al zero, baixa i torna al zero, o bé tenim el patró B, que comença de la isoelèctrica, baixa cap avall i torna a pujar a la línia isoelèctrica. D'acord? Són els dos patrons d'aquesta síndrome de Wellens. Insisteixo, aquesta síndrome de Wellens és el que passa quan teníem un tap a la descendent anterior que s'ha destapat i la persona tenia dolor abans i ara no en té. Això és important. només és a B2 i B3, és sobretot a B2 i B3, però també ho podem tenir en altres derivacions. De fet, està descrit també a la cara inferior, per exemple. Si teníem la nostra artèria coronària dreta tapada i s'ha destapat, doncs també podem veure o bé el patró A d'aquesta T bifàsica o aquest patró de T invertida profunda, també el podem trobar a la cara inferior. Recordem que això del síndrome de Wellens estàvem parlant que estava tapat i es destapa. Teníem dolor, ara no en tenim. Això és molt, molt important. Si veiem aquests patrons sense això, no té cap significació. Si hi ha un escú abans, és a dir, aquests marcadors de necrosi miocàrdica prèvia, això tampoc entra dins el criteri diagnòstic. Podem trobar-nos que aquesta cui sigui i a partir d'aquí ja no podríem agafar i dir no, és que aquest senyor tenia això a punt de tapar-se o el tenia tapat i se li ha destapat. Fixeu-vos que he dit que aquest patró no és un patró d'oclusió miocàrdica, però és un patró que ens ha pràcticament d'obligar a portar el pacient a un lloc on el puguin destapar. Perquè si s'ha tapat abans, vol dir que es tornarà a tapar, en algun moment o altre. Quant de temps? No ho sabem. Hi ha literatura escrita, perquè això, aquest patró ja deu tenir vora una trentena llarga d'anys. Les primeres descripcions que hi havia parlaven de que era una inversió de la ona U, que això és una ona que apareix a vegades després de la ona T, i que aquells que ho tenien, doncs, tenien pitjor pronòstic que aquells que no ho tenien. Clar, si no els destapaven, a l'època en què es va descriure això, encara no hi havia manera de destapar. Ara que tenim manera de destapar, vol dir que si trobem algú amb aquesta síndrome de Wellens, hem d'intentar vendre'l, perquè vagi a cateterisme i el destapin.
Pues no hi ha cap problema, l'enviem a cateterisme a destapar. On està el problema?
Reconèixer-lo. El problema és reconèixer-lo i enviar-lo a cateterisme. Si tenim algú, si algú ens apreta, diem, això és un Wellens, senyor cateterista, això és un Wellens, sisplau. Pensi que ara no està tapat, però d'aquí una hora, quan el torni a trucar, estarà tapat. I haurem perdut una hora. I uns quants miòcits pel mig, eh? Igual una fracció d'ejecció s'han anat a fer punyetes. Bueno, és conya. En els temps que corren, la veritat és que els que fan cateterisme no tenen masses manies a entrar la gent a destapar.
Sí, sí, no. La majoria de vegades molt bé. L'únic que veig estrany és que, tot i que la instrucció del CatSalut del Codi IAM parla de síndrome de Wellens i que en cas de que pensis que clínicament el pacient té un síndrome coronari agut i té, no, l'electro és d'un síndrome de Wellens, és d'activació del Codi IAM, tot i que la instrucció diu això, el SEM, l'última, no, l'actualització aquesta que han fet del seu algoritme d'activació i tot això no parla del síndrome de Wellens. Per això t'ho dic, per això faig una mica la conya de dir, hòstia, com pot ser que la Societat Europea de Cardiologia digui que això és un síndrome de Wellens i tal, i el CatSalut diu que s'ha de destapar amb un codi IAM, doncs ens podem trobar que potser no ens l'accepten fàcilment.
Això que expliques ara és un dels motius que justifica aquest canvi de paradigma que pretenen els promotors d'això de l'OMI, no? De l'IAMO. Que és que si ens centrem sempre única i exclusivament en l'elevació de l'ST, totes aquestes altres coses sí, no entraran. I volem que entrin, perquè
sí.
Destapar, quan està tapat, és el que hem de fer.
Sí.
Aquest és un.
Per això dic, jo intento recalcar de, hòstia, si trobes algú que et diu que no, doncs dir-li, escolta'm, doncs tu em diràs que no, però el CatSalut, a partir de les guies de la Societat Europea, diu que el síndrome de Wellens s'ha de destapar i s'ha de destapar ja. S'ha d'activar el codi IAM.
Recordar, insistir en això. Aquestes dos patrons que he intentat descriure, el de que aquesta ona T, independentment si hi ha elevació de l'ST o no, aquesta ona T és difàsica, és a dir, puja per sobre de l'isoelèctrica i baixa per sota de l'isoelèctrica i torna normal, o bé és invertida, ha d'estar precedit per dolor o equivalent, i quan es fa aquest electrocardiograma ha d'estar sense dolor. Hi ha altres coses que simulen això, doncs l'embòlia pulmonar, la hipertròfia ventricle esquerra, Brugada, el síndrome de Brugada també a vegades ho fa, les hipopotassèmies, que, bueno, les hipopotatèmies, no? Que la T canvia completament. Per tant, si no tenim aquest dolor previ i fem l'electro sense dolor, hem de tot tu. Si tenim un pacient que ve per dolor toràcic i el dolor canvia, s'ha de repetir l'electro. Ja sé que ens fa molta mandra els que ens dediquem a fer electros. Hòstia, ara ja fotré una altra d'electro, però si ja n'he fet un fa 5 minuts. Correcte, però fa 5 minuts estàvem en unes condicions i ara estàvem en unes altres. Mira, aquesta síndrome és un dels exemples que hem de fer, hem de fer electroseriats. Si tens un electro primer que ni fu ni fa i després tens un electro que et surt això, caram, aquí alguna cosa està passant. Tall, això és un quasi aquest missatge que era bé pels tècnics i les infermeres de, escolta, no, que no ens faci mandra.
Sí, sí.
Podem salvar uns quants cors així i no hauríem d'estalviar-ho. Va, a les notes de l'episodi tindré uns quants dibuixets de diferents electres amb aquesta síndrome de Wellens, perquè entreneu els ulls perquè al final l'electrocardiografia és bàsicament el reconeixement de patrons, doncs perquè quan us trobeu amb un patró d'aquests digueu, ui, això és una d'aquelles coses estranyes, i aneu a buscar què pot ser. Vinga, primer patró liquidat. Va, el següent. Aquest tenia un nom estrany, Wellens, aquest em sembla que és un holandès, crec, i si no és holandès ho sembla. El següent és un tal De Winter, el patró De Winter, que aquest sí que em sembla que és dels Països Baixos. Aquest patró de De Winter, aquest és un equivalent de l'elevació LST, recordem-nos-en, l'elevació LST, el 75% infarts aguts de miocardi oclusius van amb elevació LST, bueno, doncs d'aquest 25% que no, alguns poquets són les zones T de Winter, com que es coneix que corresponen a oclusió coronària, doncs els han fet equivalents. Ens hem d'estudiar les elevacions de LST més tots aquests patrons estranys. Aquest patró té la seva gràcia, en principi només es veu a cara anterior. Per tant, estaríem parlant doncs, de les derivacions, doncs, aquesta B2, B3, B4, B5. A B1 i B6 també es podria veure, però bueno, és bàsicament les precordials és on es veu, la resta de derivacions representa que no s'ha vist. Però com tot en electrocardiografia, si està en una banda, per quin motiu no pot estar a l'altra? Quina mena de patró és aquest? Bueno, doncs tenim unes zones T punxegudes i altes, que algú podria dir, home, com la hiperpotassèmia, que també les zones T de la hiperpotassèmia, un dels patrons que poden seguir és aquestes zones T punxegudes i altes. Però a diferència de les zones T de hiperpotassèmia, aquestes no comencen a l'isoelèctrica, sinó que fan una depressió de l'ST. Tenim el nostre QRS, i en comptes de, des de la S del QRS, tornar a la isoelèctrica una línia plana i començar l'ona T, tenim que des de per sota de l'ona isoelèctrica, el punt J, és allà on s'ajunta al final del QRS i comença l'ST, doncs està infradesnivellat. És a dir, tenim el nostre QRS precordial que toqui, i en comptes de tornar de la S, tornar a la isoelèctrica, una miqueta d'isoelèctrica i pujar la T, doncs tenim que des de baix se'ns enfila molt pronunciadament aquesta ona T punxeguda. De forma, aquí n'hi diríem còncava, perquè ho mirem des de dalt. Fa una miqueta de cubeta i puja molt cap amunt. Aquest torna a ser un altre patró, aquest sí que és d'oclusió, si veus això és que està tapat, de la descendent anterior, aquesta branca del tronc comú de l'artèria coronària esquerra. Aquest patró, a diferència del Wellens, que té vora 40 anys, aquest en deu tenir no arriba a la vintena. Estic veient que el va descriure el senyor De Winter l'any 2008. No hi ha gaire gent que el tingui, es parla al voltant del 2% de gent que té una oclusió de l'ascendent anterior, que sí que és una de les artèries que potser és de l'artèria més comuna que s'obstrueixi, però bueno, en tenim 3, per tant, no estem pas parlant del 2% dels infarts aguts de miocardi oclusius. S'ha entès aquest també? Aquest és senzill. Has de reconèixer el patró.
Sí, escolta'm, no, tenia entès que també hi havia alguna alteració en AVR.
Bueno.
A l'elevació de l'AVR, pot ser? O no té per què ser-hi en el De Winter?
Mira, una de les coses que ens passa aquí sempre és que quan... Sobretot passa amb el síndrome coronari agut sense elevació de l'ST. És el de les imatges mirall. No? Us en recordeu quan parlàvem de l'elevació de l'ST, que és que sempre hi ha d'haver una imatge mirall. Doncs quan en alguna part de l'electrocardiograma hi ha alguna cosa que és negativa, en una altra part, a la imatge mirall d'aquest electrocardiograma hi haurà d'haver-hi una part que és positiva. Aquí què estem parlant? Aquí estem parlant que hi ha una a derivacions precordials i hi ha un descens de l'ST, és a dir, l'ST està descendit i llavors, és quan llavors puja amunt, però al principi està descendit, per tant, a ABR hi haurà d'haver-hi una elevació. En certa manera serà una imatge mirall. Això. Si no hi ha aquesta elevació, no tenim aquesta imatge mirall, doncs això que estem veient no és un patró d'oclusió. D'acord? Això sempre és important. Un altre dia parlarem de l'infart posterior, que a cara anterior només veiem un descens de l'ST, però si fem les derivacions posteriors veiem una elevació. Doncs aquí ens trobem en això. Ens trobem que com que cara precordial tenim aquest ST descendit al principi, doncs a BR, que no és estrictament imatge mirall de les precordials, oi? BR podria ser mirall de B6, més o menys, de la cara més apical. Bueno, podríem assimilar-ho així. Doncs tenim que aquest ABR s'eleva. No cal que s'elevi gaire, eh? Sempre aquest mil·límetre que tenim de marge per tot arreu, que és en funció de com tinguis com vagis de presbícia, és una miqueta el que ets capaç de veure. Jo que ja m'estic fotent vell, ja menys d'un mil·límetre cada vegada em costa més. I sense ulleres ja ni t'explico.
Ok, doncs gràcies. Molt bé, i què més? Tenim un altre de... Sí.
Aquest, si aquests us han semblat difícils, aquest que ve ara és l'hòstia. Aquest és el patró d'Slanger, aquest encara és més nou, aquest, em sembla que té menys de 5 anys que ha estat descrit, i encara n'estan parlant.
Perdó, el de The Winter sí que en parlen, en el SEM, els criteris d'activació del que diem sí que en parlen del The Winter.
Correcte.
El de l'Slang aquest que dius ara no em sona de res, eh?
No, i de fet no et sona, a part de recent, és perquè és un patró concret d'una altra mena de patrons més general que podríem dir el de elevació de l'ST en una sola derivació. Si recordeu, els criteris d'elevació de l'ST, els criteris de síndrome coronari agut d'elevació de l'ST, és que has de tenir dues derivacions contigües, adjacents, ja no me'n recordo quin era el correcte, has de tenir dues derivacions a tocar que estiguin elevades. A tocar...
Sí, contigües, no? Eren?
Sí, contigües a tocar anatòmicament.
Sí, 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 sí.
És a dir, 1 i 2 són properes però no són regions contigües. BL i 1 i D1 sí que són contigües, per exemple. I, per exemple, B1 i BR no són estrictament contigües però són bastant veïnes. I B6 i BL doncs, són bastant veïnes. També B6 és apical i BL és cara lateral alta. No són estrictament veïnes, en el sentit de que no es donen la mà, no treuen la mà per la finestra i es passen la sal, però són properes. Què passa quan tenim només una sola derivació elevada? Si tens una sola derivació elevada, doncs no compleixes els criteris, perquè necessites dues. N'hi ha diverses d'aquestes. Una de les que parlarem algun altre dia és l'elevació única de BR com a signe de corrosió del tronc comú. Aquesta la deixarem per un altre dia. Aquesta és més llarga, potser, o més important, la deixarem per un altre dia. Aquest que us vull explicar jo, aquest del patró de Slanger, és un patró que l'única derivació, o sigui, les derivacions que tenen elevació de l'ST són D3 i BR, que no són gens contigües. Entre una i l'altra hi ha 120 graus de diferència. D3 és 120 i BR són menys 150, crec recordar. Ara no recordo ara com... No m'ho facis mirar, però si em sembla que anava per aquí.
Uh-huh.
Hi ha una diferència considerable entre les dues. I això per què passa? Bueno, no són veïnes, però hi ha una certa relació. I això tirarem enrere amb allò que has comentat abans de l'elevació d'aquella elevació de BR que es veu a les zones T de Winter. D'acord? Quin és el criteri electrocardiogràfic d'aquest patró de Slanger? Doncs tenim l'elevació de l'ST a D3, que havíem comentat. També tenim una certa imatge mirall d'aquesta elevació de ST a D3, que és una depressió de l'ST de B4 a B6. I podem tenir la ona T que al final pugi, acabi sent positiva. Una miqueta com el de Winter, però molt menys. I ens trobarem que a B1 el segment ST és més elevat que B2. Això ara sona una miqueta estrany. Què és el que ens passa aquí? Aquí el que ens passa és que tenim tapada la coronària dreta amb un pacient que el que té és malaltia multivàs. Què vol dir això de malaltia multivàs? Vol dir que de les tres artèries que tenim, la coronària dreta, la descendent anterior i la circunflexa, a totes elles hi ha una estenosi. Totes elles estan no tapades del tot, però estan estretes. Què ens passa? Quan un se'ns tapa, les altres artèries, que aquí hi ha un estrès coronari, hi ha una necessitat d'oxigenar tot el cor, hi ha una... No només tens la isquèmia del territori que està obstruït, sinó que, a més, tens una isquèmia no per obstrucció, sinó per manca de reg. El calibre del vas no és suficient perquè arribi tota la sang i, per tant, generes una isquèmia sense obstrucció. Tindries una part del cor obstruït i, per tant, amb elevació de l'ST i una altra part del cor isquèmic sense elevació de l'ST, perquè els altres vasos són incapaços de suplir el flux necessari de sang perquè el cor funcioni correctament. Si això passa amb la coronària dreta, ens trobem que l'ST de la part inferior hauria de pujar, oi? Perquè és la coronària dreta, per tant, D2, D3 i BF, que corresponen al territori inferior, eleven l'ST. Però, esclar, tenim una isquèmia del territori dels altres vasos que això ens fa baixar l'ST. Com que amb l'electrocardiograma el que veiem no és més que la suma dels diferents moviments elèctrics, resulta que un ascens d'una banda i un descens de l'altra acaben compensant. I ens acabem trobant que aquesta elevació que hi hauria d'haver-hi a D2 i BF es veu compensada pel descens que hi hauria a la resta de derivacions altes. I, per tant, queda equilibradet, diguem-ho així. I ens acaba convertint un electro en què només hi ha elevació a D3. Però només hi ha aquesta elevació a D3 perquè els altres queden amagats per aquesta compensació que es fa. No sé si s'ha entès. El concepte és una miqueta... Hi ha un dibuixet que podreu veure, no?, que explica una miqueta com aquests vectors elèctrics, és a dir, aquest resultant de les diferents direccions de l'electricitat, com acaba resultant en que només ens eleva a D3.
Val.
No sé si s'ha entès aquest, eh? Sí, ens trobarem.
No, si no recordo malament, has dit una elevació de l'ST a D3,
sí,
un descens de l'ST de V4, 5 i 6, descens de l'ST?
Exactament. I aquí la part important és aquesta ona T.
I la ona T.
Que és, al final és una miqueta positiva. Té a veure també amb això mateix. Que l'electrocardiograma el que ens fa és donar-nos la suma... hi ha corrents elèctriques en diferents direccions i una compensa l'altra quan tu ho mesures. D'acord? És a dir, tenim... Els criteris electrocardiogràfics d'aquest patró són elevació aïllada, és a dir, només tenim elevació de ST a D3, quasi tinguéssim elevació de l'ST a D3 i D2, ja complim, ja està, és un IAM inferior, ja està, ja no cal buscar patrons estranys. Tenim aquesta mena d'imatge mirall a B4, B6, amb aquesta ona T que al final acaba sent positiva, i sí que ens hem de fixar, que és un detall que ens permet afinar encara una miqueta més aquest diagnòstic, que és que l'ST, si s'eleva, ha de ser més elevat a B1 que a B2. Per què és complex aquest? Doncs perquè això passa només en un grup molt concret de pacients. També s'ha de dir que és un grup de pacients que té més risc de tenir infarts, que són els que ja tenen la malaltia multivàs. És a dir, si tu ja ho tens tot desmanegadet, doncs tens més possibilitats de que algun d'aquests altres vasos que estan mig tapadets es tapi. Si a més t'han hagut de fer coses abans, portes estents, els estents es poden tapar, etc. Aquest és bastant recent. De fet, hi ha un... Mentre preparava la gravació d'avui, hi ha un article que vull llegir d'algú que suggereix que fent no sé què pot ser útil per determinar aquest patró. Però com que és de juliol de 2023, encara no hi he tingut accés. O sigui, això quedarà pendent per d'aquí uns anys quan tornem a revisar això. Aquest és molt recent. Aquest segur que no surt al codi IAM del SEM, perquè, mira, deixa'm mirar, això ho publica el senyor Slanger, ho publica el 2020, imagina't. Fot 4 dies, això. Aquest segurament, si l'intentes vendre a l'intervencionista, igual et diu que li estàs explicant.
Heu de ser molt amics, no? Per,
perquè goli.
Sí.
Bueno, jo ho he intentat.
Molt bé, no?
No sé si la descripció oral haurà servit o no. Deixarem els enllaços a les entrades del meu blog on estan explicats amb... Bueno, de fet, són traduccions, i em sembla que ho he dit al principi, són traduccions de la pàgina aquesta de Live in the Fastlane, que és una recomanació que vam fer ja fa uns quants episodis. Posarem els enllaços i deixarem alguns electros de mostra, doncs perquè sapigueu de què estem parlant quan parlem d'això tan estrany.
No, home, jo penso que sí, que almenys ja sapiguem que existeixen aquests patrons i amb el que ens has dit ja ens farem una idea. Tot servirà.
Doncs vinga, va, jo per la meva banda ja he xerrat prou.
Doncs després d'aquest tema principal, què et sembla? Seguim per les recomanacions o...?
No, ara toca el menys és més.
Ara toca el menys és més? Val.
A mi m'agrada molt aquesta secció, perquè...
El menys és més.
Com més va, més clar tinc que menys és més.
Doncs mira, jo tenia avui, del menys és més, seguint el que tenim a casa, que és l'Essential, tenim diverses recomanacions de CatSalut, que a través de l'Essential doncs, ens parlen del tema dels inhibidors de la bomba de protons. En tenim diverses. He fet una mica de barreja entre una que tenim del 2013 i una que tenim del 2017, que parla de les indicacions i sobretot de les no indicacions d'utilitzar fàrmacs antiulcerosos, concretament els inhibidors de la bomba de protons, amb molts malalts que actualment l'estan rebent. De fet, a Catalunya i a Espanya som els campions de la prescripció d'IBPs a tota Europa i està augmentant. I això són dades de fa uns quants anys, del 2017 i d'abans. I dubto que en els últims anys això hagi millorat molt. El problema principal és que hi ha grups de pacients que prenen els inhibidors de la bomba de protons, el omeprazol, per exemple, quan realment no està indicat. Només hauria d'estar indicat en pacients, també poden haver-hi alguna altra indicació, però en els pacients que prenen AINES per protegir-los, no, d'alguna malaltia, no, ulcerosa, en aquells pacients que tinguin algun factor de risc associat. És a dir, els pacients amb AINES que tinguin història prèvia d'ulcus pèptic, hemorràgia gastrointestinal o perforació duodenal i prenen AINE o els hi prescrius tu un AINE, en aquests els hi has de donar un omeprazol, per exemple. Els pacients de més de 65 anys que els hi prescrius un AINE, doncs també. Els pacients que per raons la que sigui han de prendre dosis altes d'AINES durant molt de temps, també. Els pacients que prenen AINES més algun fàrmac com anticoagulants o corticoides o aspirina o algun altre tipus d'antiagregant, doncs també li has de donar gastroprotecció, amb omeprazol, per exemple. O pacients que prenen AINES i tenen alguna comorbiditat greu, vale? Alguna patologia cardiovascular greu, o renal greu, o hepàtica, o hipertensió, o una diabetis important, doncs aquest pacient, si els hi dones AINES, també han d'estar gastroprotegits amb un inhibidor de la bomba de protons. Una de les recomanacions del 2013 de l'Essential és que veuen que hi ha molts pacients que prenen un protector, un IBP, només perquè són polimedicats. Vale? O sigui, el pacient que pren 10 medicaments, o 4, o els que siguin, però cap d'ells és un AINE, doncs no necessiten fer gastroprotecció. O els pacients, perquè tinguin més de 65 anys, no necessiten cap tipus de gastroprotecció si no prenen un AINE. De fet, parlen que ja el 2012 érem com 1,5 milions de persones a Catalunya que preníem algun tipus d'antiulcerosos. I si eliminéssim els pacients que pel sol fet d'estar polimedicats ja els hi prescrivim un IBP, aquests que no ho necessiten, si no els hi donéssim, estalviaríem 9 milions d'euros només a Catalunya. 9 milions d'euros, que potser no és molt, però sí que podrien servir per moltes coses, almenys en sanitat. No només és pel tema econòmic, sinó perquè el fet de prendre, per exemple, l'omeprazol, no?, que és el més conegut i el més utilitzat, a part de ser, no?, a nivell nacional un cost econòmic important, no deixen de tenir efectes adversos importants, tot i que són poc freqüents, és veritat, però tenen efectes adversos importants. Entre ells, augmenta el risc de fractures, val? Perquè disminueix l'absorció de calci, i s'ha vist que la gent que pren IBPs durant força temps té més risc de fractures, hi ha més risc d'hipomagnesèmia, hi ha més risc d'estar infectat i tindre una colitis per clostridium difícil, dèficit de vitamina B12 i pneumònia. Abans només se sabia que estava relacionat amb pneumònia a la UCI, però ara sabem que també pot estar relacionat al fet de canviar el pH gàstric, pot facilitar el fet que a nivell ambulatori també hi hagi més risc de pneumònies. I per tant, aquestes dues recomanacions de l'Essential ens parlen d'això, que si prens AINES hi ha d'haver-hi algun altre factor de risc que justifiqui el fet d'afegir-hi un omeprazol, i que el fet de prendre molts medicaments no és una indicació, o el fet de tindre més de 65 anys, si no hi ha altres factors, no és una indicació per prescriure un IBP. Les recomanacions aquestes les trobeu a l'Essential, a la pàgina web del CatSalut, allà les trobareu.
Les posarem a les notes de l'episodi, que d'això em faré un post-it per enganxar la meva feina.
Pues sí.
1,5 milió de catalans, això és un de cada 5 que s'ha pres omeprazol.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Això parlava d'una estadística del 2012. No veig clar que en aquests últims anys això hagi millorat. I som els campions d'Europa amb aquest tipus de medicaments, I que ens hauríem de fer mirar una miqueta, perquè, clar, ni és barat ni és sa prendre un, tot i que sembla que és per protegir, per prevenir i no sé què, doncs si no està indicat, és car i a més té efectes adversos.
Si ho he entès bé, vol dir que aquella persona que li receptem un dexketoprofen per, no sé, per una fractura que s'ha fet, si és el jove que es fractura fent el cafre, dexketoprofen i no cal l'omeprazol.
No cal. No, home, si se l'hagués de prendre a dosis molt altes durant molt de temps, sí. Però si és per una patologia traumàtica normal i des d'urgències, com a mínim des d'urgències, que és del que parlem nosaltres, no és necessari, només amb aquests grups, amb aquests factors de risc que he explicat. Si per algun altre motiu el seu metge capçalera considera que l'ha de prendre, que el prengui. Però en principi, no, evidentment, no és necessari.
Molt bé. Aquesta és interessant, Ja et dic, jo això, posti't enganxat al costat de la pantalla de l'ordinador del metge, allà amb un QR que digui, vés a mirar això. Vols receptar un omeprazol? Mira't això.
Repassa els criteris. Tenim l'altra secció, Albert, que sempre parlem dels urgent mots. Jo en tenia uns quants preparats, continuant amb la línia dels últims episodis que hem fet de l'Empodcat. No sé si tu en tenies algun preparat i vols comentar-lo o què et sembla?
Sí. Mira, a mi m'ha passat una cosa... Bueno, jo tinc fills, com molta gent, i tinc un nano que amb l'esport que fa no para de rebre cops a l'espinilla. I esclar, enteneu, espinilla... Això no pot ser.
Sí.
No pot ser. L'espinilla no pot ser.
Bé, ja ens entenem. Entendre'ns ens entenem el que vol dir, però...
Perfectament, però aviam, fa 300 anys l'espinilla no existia. Bé, evidentment, si existia l'espinilla segurament existia a l'oest, no? Però aquí no, en teníem d'espinilla, teníem una altra cosa.
Com ho diríem això? Com ho podíem dir això?
Jo n'he anat dient espina tibial, però és que he tingut a bé de veure que l'espina tibial és només la part de dalt d'aquesta espinilla. És el que hi ha just a sota del replà tibial, de la meseta tibial maldita. tot el resto, tota aquesta... tota l'espinilla, es veu que té un altre nom que vaig trobar casualment, no sé si és paraulògic o diccionari, ja no ho sé. Es veu que es diu canyella.
Canyella.
Canyella. Això no ho tens al diccionari, l'hauràs de posar a l'Urgent Mot de la teva web.
No.
Canyella, com la canyella de cuinar, doncs canyella, que és tota aquesta part de la tíbia que ens podem tocar, que tenim just a sota la pell, a la part anterior de la cama. I el meu nano, pues això, no para de fotre's cops a la canyella amb l'esport que fa. Jo vaig pensar, això li has de dir al Xavi que l'apunti, aquest l'ha d'apuntar al diccionari.
Sí, sí, però no està al diccionari. Jo pensant, sempre havia pensat que em podíem dir curró també. No sé si seria...
Curró?
Curró, sí. Saps com el curró per amassar la,
sí,
la pasta, per fer una base de pizza, aquestes coses? Jo penso que també es deia curró. No sé, eh? No...
Us haurem de mirar, a veure si algun dels savis, algun de les autoritats de la llengua considera que és adequat. Ho mirarem.
Va. Però bueno, la canyella està clara, no?
Està clar.
Val.
Ara, però fixa't, per això, o sigui, la podem liar molt, eh? Perquè tenim el replà tibial,
sí,
la canyella, després ve el clavillar,
sí,
que és com li diem el turmell aquí a Cerdanya.
L'empenya.
O sigui, podria arribar aconseguint no saber absolutament res del que estem parlant, eh?
Després, o sigui, ve els galindons.
Els galindons, qui en tingui. Sí. Qui? Hòstia, és que la llengua és preciosa. Realment estem matant-la per només fer servir les quatre paraulotes de sempre. Mira que és rica, eh?
Sí.
Bueno, va, ja has rajat. Va, explica els que et queden de malalties, que estava molt interessant, també.
Aviam, jo d'alguna malaltia... Ara barrejaré alguna malaltia i alguna síndrome. Per començar, la paraula malaltia. Perquè, tot i que, lògicament, jo penso que el 99% en diem malaltia... Encara sento alguna vegada que algú parla d'enfermetat. Entre la població normal és força freqüent, però entre professionals també sento de vegades que parlen d'enfermetat. I abans de preparar-me això ho he estat buscant també així, a fer una cerca així una mica bèstia a Google, i he trobat algun hospital, clíniques i algun blog en català que parlaven d'enfermetats. Per tant, no està de menys pues, recordar que el terme enfermetat no és correcte, sinó que n'hem de parlar sempre de malaltia.
Saps que no em sorprèn això?
Home, a mi em fa mal. Jo quan sento algú que diu enfermetat, dic, hòstia, què és això?
A mi també, però hi ha gent que encara diu ATS.
Ah, va. Sí, val, però segurament... Sí, clar.
Si encara hi ha algú que diu ATS. Bueno, i infermera, això ja ni t'explico. Que enfermetat, doncs, escolta'm, ja no ve d'aquí.
A poc a poc anirà canviant. Malaltia.
Però malaltia, queda clar, malaltia.
Hi ha algun tipus de... no és cap malaltia, però bueno, és una característica que tenen algunes persones que només tenen un ronyó. Jo sempre n'havia sentit a parlar d'un pacient monorre. Doncs no, és mononèfric. El terme correcte, segons el TERMCAT, n'hem de parlar de mononèfric. Després, si vas per algun lloc d'Àsia i Àfrica, és això, pots tindre el risc de que et piqui algun mosquit que té un plasmodium i és un paludisme. Malària també és correcta, però el TERMCAT prefereix el terme paludisme. I després hi ha un parell de síndromes. Hi ha la síndrome de l'esclafament, és el crash síndrome, que em podries dir aixafament o aplastament, però bueno, el TERMCAT ens diu que diguem síndrome de l'esclafament, que són aquells pacients, no?, traumàtics, que per el que sigui han tingut un traumatisme muscular, que fa que hi ha una compressió de les artèries, que fa extravasació, i això fa que la mioglobina entri dins el torrent sanguini i tapona els ronyons i fan un xoc hipoglèmic, oligúria, i lògicament una lesió d'extremitats important. Pues això és un síndrome de l'esclafament.
Aquest és un tema per l'empodcast.
La síndrome de l'esclafament?
La síndrome de l'esclafament. Si algú del que ens escolta en sap o coneix algú que en sàpiga, n'hem de parlar. Perquè aquest, per una, dos o tres vegades a la vida que t'hi pots trobar, això hem de saber com va, perquè aquí la pots liar molt també. Com et despistis també la pots cagar molt.
Sí. I tenia un altre que era molt habitual i que aquest sí que és freqüent i molt freqüent, malauradament. I a més que ens afecta a nosaltres molt directament, a nosaltres, vull dir, no a tu i a mi, Albert, que segurament també, a tots els sanitaris, que és la síndrome d'esgotament professional. També em podrien dir la síndrome del cremat, però no em podrien dir burnout. L'anglicisme o la versió anglesa que és el burnout, pel terme CAT no és correcte, sinó que n'haurien de dir la síndrome d'esgotament professional o la síndrome del cremat. I ja està.
Aviat s'hauran d'inventar la síndrome del cremat, perquè ja això va evolucionant de tal manera que al final diria, no em puc socarrimar més i encara trobes la manera de seguir pencant i socarrimar-te encara més.
Ja el cremat i el socarrimat, exacte.
Doncs mira, no tenia mal pensat això.
Quan ja semblava que no hi havia res més per cremar.
Molt bé, molt bé, molt bé. Va, doncs, escolta'm, després d'aquest síndrome del... Com has dit, cremat, no? Has dit, espera't, esgotament professional. Hòstia, això sona... Això ho ha dit algun directiu, no?
Sí, algun d'aquests que no sap ben bé el que és això.
D'acord, d'acord. Va, passem a les recomanacions i deixem aquí aquests temes tan depressius per un altre dia.
Va. No sé si, Albert, tu, jo penso que seguint amb la teva línia, tenies alguna cosa molt interessant avui per explicar-nos. Una novetat...
Sí, la mateixa cosa que tenies pensada tu i que t'ha obligat a canviar-la.
Una novetat. Va, explica'ns-ho tu, que això és molt interessant, va.
Bé, és una novetat que ha sortit fa... Això ho estem gravant un 9 d'agost. Doncs això deu haver sortit aquesta setmana passada, que hi ha hagut un metge americà que, basant-se en les ensenyances d'aquests savis, el doctor Smith, que també hem recomanat alguna altra vegada, que és aquest, un dels que està darrere d'això de l'Occlusive Myocardial Infarction, ha creat una... És una pàgina web, però bueno, seria una web app també, podries tenir-ho al mòbil, que es diu OmiGuide, OmiGuide, OmiGuide.org, en el qual tens allà categoritzades això que hem parlat avui, és a dir, aquests patrons electrocardiogràfics que són indicatius d'oclusió coronària, i també els patrons electrocardiogràfics amb elevació de l'EGT que no són oclusió coronària, és a dir, que són un fals positiu, allà els tens descrits i organitzats. A més, estan organitzats d'una manera que suposo que potser d'aquí uns quants episodis en parlarem, estan organitzats seguint una mena de seqüència que hauríem de seguir, diguéssim, una forma sistemàtica de llegir aquests patrons perquè no se te n'escapi cap i no trobis enviant algú a cateterisme que no li tocava i a la inversa, que potser encara és més important, no? Que algú que hi hauria d'haver anat no hi vagi. OmiGuide.org. A part d'estar descrits, doncs hi ha els electrocardiogrames d'exemple per entrenar l'ull també, no? I és, bueno, és interessant i a més de fer-lo servir per estudiar, doncs jo penso que pot servir per de referència per quan t'hi trobes.
Consulta, no? De consulta quan tens dubtes. Molt bé, jo l'he estat mirant també i he vist que, no, de cada criteri, de cada patró d'aquests, tens 10 o 12 exemples, no? Que te pots anar, no? Això ho pots anar entrenant a l'ull. I a més, si tens dubtes, és una molt bona... I és molt fàcil d'accedir-hi i de consultar, i està molt bé.
Sí, sí. Recomanable.
I segurament molts dels que ens esteu escoltant, com que ja sentiu a l'Albert de tant en tant que ens parla d'aquests temes, segurament també ja us havia arribat, no? Aquesta, no? Seguint les xarxes socials i altres històries, l'OmiGuide, o potser ja s'havien entrat abans que nosaltres, Albert?
Probablement. És el que té estar l'última. Potser hauríem de fer, com hem dit abans, Hauríem d'anar a l'antic i tornar-ho a portar.
Repassar els clàssics.
Va, i quina t'he fet buscar de nou, Xavi?
Mira, no sé si ho havia comentat alguna vegada. És una aplicació que jo faig servir des de fa molts anys i que la veritat és que la faig servir molt i me va molt bé. I n'hi ha moltes que són molt similars. Però bueno, jo faig servir el Evernote. I l'Evernote és una eina multiplataforma, que la pots tindre també amb una app en el mòbil, i serveix per apuntar-te tot allò que vulguis recordar. I jo, entre altres coses, tinc dintre l'Evernote una llibreta que es diu Notes d'Urgències i tot el que veig, que llegeixo o que me diuen i que sé que la meva memòria falla, evidentment, doncs m'ho apunto a l'Evernote i faig una nota, m'apunto allò o faig una foto o m'abaixo, no? Si estic mirant el Twitter alguna cosa i veig algun esquema xulo, m'aguardo la foto aquesta, pum, i la penjo directament amb una nota de la meva llibreta de notes d'urgències al Evernote. I en cada apunt d'aquests hi puc anar-hi posant, per exemple, de, no ho sé, d'hiperpotassèmia o de cetoacidosi diabètica o de mil històries, tinc un apunt d'aquests i en aquest apunt hi vaig posant tot el que trobo, sempre que veig alguna cosa interessant, en el mateix apunt doncs hi vaig posant tot el que vaig trobant sobre aquell tema. I és molt fàcil de buscar-ho després, perquè a cada un d'aquests apunts, a cada nota, tu li pots posar, lògicament, li has de posar-hi unes etiquetes. I després tens un buscador que pots buscar per temes, per paraules o per etiquetes, I no, si tens un dubte de... No, necessites alguna cosa del sulfat magnèsic, necessites alguna cosa d'una crisi hipertensiva, necessites alguna cosa de la porcainamida, necessites alguna cosa de no sé què, doncs allà hi tens de tot. I pots guardar-hi notes escrites per tu a l'ordenador, i pots posar-hi fotos, i pots posar-hi PDFs, i pots posar-hi notes de veu, qualsevol cosa. Per tant, quan jo tinc un dubte, me'n vaig i trobo una nota que parla de la cetoacidosi i trobo el PDF del protocol del meu hospital, un PDF d'una guia de no sé qui, i trobo unes captures de pantalla que he fet de l'ordenador d'una pàgina web, i hi trobo unes fotos que he baixat del Twitter d'algú que és farmacèutic d'urgències i no sé què, i posa coses. Pues tot allò ho tinc en una sola nota, que etiqueto amb unes quantes etiquetes i és fàcil de trobar. Hi ha una versió gratuïta d'això i hi ha una versió pro que pagues, no sé, ara, no sé si són 10 euros l'any o alguna cosa així, i que te permet alguna cosa més. Per exemple, vol dir que potser tens accés offline, no? sense que tinguis cobertura, per exemple, els que fem SEM, a llocs, no diria remots, però sí rurals, on no hi ha cobertura. Aleshores, si confies que tens alguna app que t'ajuda a resoldre algun dubte, pues clar, si te'n vas a Maçanet de Cabrenys o al Banyà, és possible que no tinguis cobertura en allà. Per tant, amb l'Evernote sí que hi ha una versió de que les llibretes que tu vulguis, pues te les pots baixar offline i les pots consultar sense tindre cobertura. I una altra cosa que pots tindre és que tu pots decidir si aquelles notes que fas o aquelles llibretes que tens a dins de l'Evernote les pots compartir amb alguna persona en concret o les pots fer públiques. I jo, per exemple, la meva llibreta que es diu Nota d'Urgències, on hi tinc 300 notes, gairebé crec, la tinc pública, perquè bueno, són coses que jo trobo i si a mi em serveixen, o és possible que a altra gent també li pugui servir. Per tant, la tinc en un enllaç públic i tothom que la vulgui consultar doncs entra allà i busca, jo què sé, síndrome Wellens, i aviam què tinc jo apuntat del síndrome Wellens, que ho he tret de molts llocs. Per si algú li interessa, us passo la versió escurçada de l'enllaç d'accés a aquesta llibreta de notes d'urgències, que és bit.ly.com/apunts.org, per qui vulgui consultar-ho.
Molt bé, moltes gràcies, eh? Això aquí hi ha teca per estona, eh?
Sí, sí, aquí hi ha informació, aquí n'hi ha molta.
Hi ha un altre escurçador interessant de la gent de la Fundació.cat, que és el ja.cat.
Ah, no coneixia aquest. Ja.cat?
El pots personalitzar com el bit.ly, doncs pues, ja.cat. Ja.cat, tu vulguis, ja.cat, de punts d'urgències, per exemple.
Ah, ostres, molt bé, doncs no ho sabia. Molt bé, doncs el farem servir.
I mira, i abans d'acabar, jo no sé massa bé com explicar això, perquè jo vaig fer una recomanació en el seu dia que després vaig desrecomanar.
I ara tornes a recomanar.
No ho tinc clar. Algú se'n recorda, és aquella aplicació que es diu PM Cardio. Era una aplicació que pretén ser una ajuda, et fa uns informes amb uns diagnòstics automatitzats, ara hi ha per intel·ligència artificial algunes coses, i amb alguns suggeriments de tractament. Això en la seva fase, diguem-ne, beta va ser gratuïta i podíem digitalitzar, que era pel que feia servir jo, digitalitzava electros, feies una foto a l'electro i te'ls passava a PDF en format molt maco, molt visible, podies tenir electros fets una birria, doblegats, que no es veia res tacats i te'ls deixava preciosos. Després ho vaig desrecomanar perquè ja passava a ser de pago i pagant pasta gansa i resulta que ara permeten digitalitzar-ne 5. Bueno, quan et registres, o sigui, cada vegada que et registres amb un compte de correu electrònic diferent, doncs en pots fer 5 de gratis. No m'atreveixo a recomanar-ho de nou, però penso que és una informació rellevant. Ja que us vaig donar aquesta informació en el seu moment, doncs mira, us dono aquesta altra.
Va, està bé. I si hi ha algun hospital o algun centre que els hi sobri la pasta, que ho paguin, no?
Hi ha una subscripció caríssima, evidentment, hi ha una subscripció per entitats, i jo personalment trobo que això seria bastant interessant, eh? Sí que és cert que la majoria de dispositius ara mateix t'ho passen a dir com, el format digital, i puges a la història clínica en format digital, però encara circulen moltíssims electros en paper que es perden i, a més, sempre es perden els més importants. Això, fixeu-vos-hi, que aquell electro que no vols que es perdi, bueno, aquell has de fer la foto de seguida, perquè aquell es perdrà segur i, tot i que tu t'hauràs petat la llei de protecció de dades per haver fet foto d'aquell electro, al cap de 4 dies te'l vindrà a buscar algú perquè ha passat alguna cosa amb l'electro en paper important que s'ha perdut. A mi ja m'ha passat diversos cops i, hòstia, és una experiència bastant desagradable, eh? Els electros en paper aquests que desapareixen.
Molts electros hi ha per WhatsApp també, no?
No, mai, 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 mai. Mai es passen electros per WhatsApp. Mai es passa cap informació clínica de pacients per WhatsApp. Hi ha mètodes molt més eficients, molt millors, de les nostres empreses que ens permeten comunicar dades confidencials de pacients. Tots els coneixem, eh que sí? Jo tampoc.
Per cert, vosaltres encara no teniu l'Odissea? Com està l'Odissea a Cerdanya?
No està. Avui he vist que els hi han...
No està?
He vist que els hi han donat un premi. Escolta, els hem de portar a parlar amb aquesta gent també, eh?
Clar.
Els hem de portar a parlar. A veure, he vist que amb això han baixat 15 minuts el temps d'arribada a la taula d'hemodinàmica. No són pas pocs, eh?
Ah, ben... No, està bé.
Està molt bé.
Està bé, està bé.
Està molt bé, està molt bé. Això ens ho han de venir a explicar. A veure si els arribem a pescar algun dia, que això... Ai, això de trobar gent... Això de produir, de fer la producció, de contactar amb els convidats, coincidir, que ens trobem, poder-ho gravar i tal, està costant molt, eh? Ja s'hi ha de dedicar molt esforç, això, eh?
Hauríem de donar alguna recompensa. Hauríem de pensar en algun... No sé, unes vacances a Puigcerdà, a la Seu, o...
Clar, clar, sí, sí. Espera, espera un moment, que miro el pressupost que tenim. Espera't, a veure... Tia, negatius, tu.
I a la Costa Brava, no? Aquí també podríem fer unes... No? Els col·laboradors, que un cap de setmana... No, a l'agost i així, està guai.
Sí, sí. El que passa que si no es paga cadascú el seu, em sembla que malament, eh?
Bé, doncs fem d'anfitrions i els acompanyem a visitar el poble.
Sí, això sí, veus? Això sí que es pot fer. Coneixem alguns racons que encara no coneixen masses turistes, bueno, cada vegada menys, perquè a tot arreu està ple de gent, o sigui que tampoc serà tan diferent.
Doncs va, doncs convidem a la gent que tingui ganes d'explicar-nos coses, que es posi en contacte amb nosaltres, i res, quedem un dia i en una horeta fem una gravació del que ens volen explicar. I mira, això és una col·laboració desinteressada, altruista i que se'n pot beneficiar molta gent.
I tant. Arribem a bastanta més gent del que ens pensem, eh? Jo últimament començo a tenir la sensació d'una certa responsabilitat, eh? No la cagués gaire quan parlo.
Molt bé, Albert. Pues,
Escolta'm, aquesta gent amb qui que ens escolta, que són uns quants, jo seré al congrés de l'EUSEM a Barcelona, em sembla, deixa'm mirar quines dates és això...
Mitjans de setembre, no?
18, 19, 20 de setembre, aquest congrés de la Societat Europea de Medicina d'Urgències, a Barcelona, jo hi seré. Si algun dels que ens escolteu esteu per allà, doncs jo què sé, pronuncieu-vos, ens podem trobar, anar a fer unes birres, o ens expliquem alguna pena, o que s'escaigui. Bueno, ens desvirtualitzem, perquè nosaltres només ens heu escoltat, no ens heu vist encara.
Exacte, exacte. Doncs queda dit, Albert.
Doncs bé, a la propera ja, no?
Exacte, fins a propera. Vinga, adéu-siau a tothom.